Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest divendres 9 d'octubre del 2020. Avui és dia de Sant Dionís, primer bisbe de París, i el pensament del dia ens el porta el germà marista Lluís Serra.
Les imatges de violència física a casa nostra, que encara romanen vives en les ninetes dels nostres ulls, són la punta de l'iceberg que sovint amaguen altres violències presents a la nostra societat. La violència verbal està adquirint de fa temps una presència molt preocupant. Unes opcions polítiques l'utilitzen molt més que d'altres. Els mitjans de comunicació, especialment els més servils, i les xarxes socials són els escenaris elegits per esbravar-se amb gran agressivitat. Insults, menyspreus, atacs personals, etiquetatge intencionat, desplacen el debat al camp emocional removent les relacions viscerals més profundes. Aquests comportaments indiquen militància i volen assolir grans nivells d'audiència. Cal que el llenguatge sigui respectuós, objectiu, clar, més pendent de buscar solucions que de trencar efectes. Una tasca inajornable perquè la contaminació política i social és gairebé irrespirable. Qui parli d'aquesta manera palesa les immundícies que s'acumulen al seu cor.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs això és A primera hora, programa 465. Que no, que potser no ho hagin entès bé, que no es tracta de cap joc polític, ni de cap pressió judicial, ni de veure qui la té més llarga, la toga. Es tracta de sanitat, de salut pública, d'allò que ens incumbeix a tu i a mi. I si m'ho respectes encara més, a la meva àvia, que no surt de casa fa mesos per si de cas el bitxo li juga una mala passada. Que no es tracta d'imposar la idea jacobina d'una Espanya que sovint es mira massa al melic que sol caure entre Zarzuela i Moncloa i els 9 quilòmetres que les separen. Es tracta, ses il·lustres diputats i magistrats, de salut pública. Que si vostès em diuen, d'acord, estem al segle XIV i mirin, enmig d'una pandèmia global no hi ha gaire més cosa a fer que esperar que mori un terç de la població catalana, els diria, doncs és el que hi ha i encara puc entendre certes coses. Ara, al segle XXI, i perquè Madrid és Madrid i allò no es tanca, perquè no sé què d'uns drets fonamentals que no han importat a l'hora de confinar classes treballadores com Vallecas, això ja costa així com bastant més d'entendre, de racionalitzar i d'intentar explicar. Perquè aleshores o perdem d'ignorància o perdem d'unes ànsies de poder tan monumentals que amb la que està caient el príncep de Maquiavel semblaria el més simpàtic dels Teletubbies. Parlem d'una pandèmia que s'ha d'intentar controlar fins a l'arribada de qualsevol vacuna factible i fiable i tot el que passi per deixar de fer cas a una autoritat sanitària, això sí hauria de ser delicte, i passar per uns tribunals que cada cop viuen més entre aquells 9 quilòmetres de distància entre palaus. Facin el favor de posar-se d'acord, no judicialitzar la sanitat, que és l'últim que ens quedava sense judicialitzar, i acordar només una cosa, parar aquesta pandèmia.
A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts que passen de les 8 del matí. Com sempre, salutacions de tot l'equip que fa possible aquest programa. En David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, el control tècnic, ell.
Hola, bon dia, Joan.
Antoni Huguet, que ja el tenim dient-nos bon dia, i a la codirecció i redacció d'aquest programa. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Avui no m'onegaràs, amb més calor.
Sí.
Sí, eh?
Sí.
Doncs
avui amb més
diumenge.
Calor. Farà més calor?
Ara escoltarem a Jordi Miralles.
Ai,
baixa,
per
baixa.
Favor.
Baixa les temperatures.
Ah, que baixen? Baix, catxo.
Baixa les temperatures.
Bueno, va.
I ens comencem a fer preguntes un dia com avui, perquè el protagonista del dia són...
Avui, ni un, ni dos, tres protagonistes. D'una banda, el president del govern espanyol i Felip VI, que visitaran avui Barcelona per l'entrega de premis de la Barcelona New Economy Week, que organitza el Consorci de la Zona Franca. De l'altra, el CDR, que tenen prevista alguna acció per protestar per aquesta visita de les autoritats espanyoles.
I nosaltres, que ja estarem pendent a tot plegat, mentrestant, si treus el cap per la finestra.
Barcelona 16 graus, Lleida 15 graus, Girona 14 graus, Tarragona 19 graus i Andorra 11 graus.
I de què parlarem avui en aquest programa?
Com sempre, a primera hora, les notícies del dia. Repassarem les principals portades de la premsa escrita i digital. A partir de 8:45 del matí parlarem sobre la darrera decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que va suspendre el confinament perimetral de la comunitat. Ho comentarem tot plegat amb Montserrat Raga, ella és magistrada del jutjat contenciós administratiu 5 de Barcelona i també membre de l'associació Àgora Judicial. Descobrirem una nova efemèride avui, Joan, i el seu so a freqüència modulada. També parlarem dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, que finalment ahir doncs, es van entregar i en els quals va ser premiat amb la menció de qualitat a la categoria de millor programa de ràdio el Gripau Blau, un espai de ràdio estel realitzat pel grup d'animació infantil Àrabe de Bo. Tindrem amb nosaltres també els opinadors, dos joves universitaris de periodisme i comunicació que parlaran sobre l'actualitat i mitjans de comunicació. I acabarem programa parlant amb els advocats de Digestum Legal que avui, Joan, sobre el concepte de les criptomonedes i el món del blockchain.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp per qualsevol cosa que estigui passant, qualsevol cosa que vulgueu comentar, us escoltarem perquè aquesta és la vostra ràdio. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Quan et connectis a la xarxa, però de què s'hi estarà parlant?
Tensió per tornar a tancar Madrid. La justícia tomba el pla de Salvador Illa i provoca, doncs, una altra batalla. Cal rei visitar avui Barcelona enmig de protestes contra la monarquia, que continua la guerra oberta en l'oci nocturn. Joan, el sector prepara més mobilitzacions després que la Generalitat hagi ajornat la reobertura per l'evolució negativa de la pandèmia i anuncia una reclamació de responsabilitat patrimonial. Que Donald Trump ha deixat en suspens el segon cara a cara amb Joe Biden. Demanaven que havia de ser telemàticament un debat digital i cosa que Trump doncs s'ha negat. La comitiva de Trump ha dit que no. I atenció, un nou dispositiu redueix els acúfens, els sorolls inexistents que molta gent sent. Consisteix en l'estimulació elèctrica d'orelles i llengua.
I avui és divendres. Estàs feliç?
Sí, home.
Ve el cap de setmana, un cap de setmana llarg. Jo estic molt feliç.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Passen 9 minuts i mig de les 8 del matí. Com sempre, encetem programa amb l'actualitat més destacada. Pedro Sánchez ha convocat un Consell de Ministres extraordinari per decretar l'estat d'alarma a Madrid durant almenys 2 setmanes, Mercè.
Sí, Joan, Sánchez ha donat de termini fins a aquest divendres a la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, perquè decideixi sobre les possibilitats legals. Segons un comunicat de la Secretaria d'Estat de Comunicació, Sánchez ha parlat amb Ayuso aquest dijous a la nit i li ha dit que si no pren mesures per tornar a restringir la mobilitat a Madrid o no sol·licita la declaració de l'estat d'alarma per fixar mesures, serà el govern el que ho faci. En la primera aplicació de l'estat d'alarma no cal l'aprovació del Congrés, només cal informar-ne a la cambra. La vigència és d'un màxim de 15 dies. Sí que es necessita l'aprovació del Congrés si es vol prorrogar. Escoltem a Pedro Sánchez, de fet l'escoltarem d'aquí uns segons, però abans aquest tuit d'Isabel Díaz Ayuso que ha anunciat que ha quedat amb el president del govern en una reunió a primera hora per veure les alternatives. Aquesta mesura s'ha decidit després de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid d'aixecar les mesures que la comunitat es va veure obligada a aplicar respecte a una ordre del Ministeri de Sanitat Salvador Illa, segons la qual es va imposar el tancament perimetral de la ciutat de Madrid i 9 municipis més.
I és que Sánchez ja avançava aquest dijous en una compareixença de premsa a Algèria que era necessari posar tots els instruments, deia, i mesures sobre la taula sense descartar la declaració de l'estat d'alarma.
Ara sí.
Es que desde luego nosotros consideramos preocupantes las figuras y las cifras que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid y en consecuencia tenemos que poner todos los instrumentos, todas las medidas encima de la mesa para doblegar la curva.
Doncs sí, ha insistit que les xifres de Madrid són preocupants i que s'havien d'estudiar tots els instruments possibles. A més, ha recordat que l'estat d'alarma que es va decretar al començament de la pandèmia va ser un instrument molt eficaç per controlar la propagació del virus. Notícia, Joan, que per cert ha agafat per sorpresa l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en una entrevista a Televisió Espanyola, on acusava el president Sánchez d'incórrer en un nou error que conduirà, diu, a un caos.
Exactamente, en el mismo error que ha asumido Madrid en el caos y en la confusión los últimos 10 días, que es actuar unilateralmente al margen de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid y sobre todo, insisto, faltando a la palabra que ha dado hace unas horas apenas en Argelia. Ha dicho en cooperación con la Comunidad de Madrid y respetando sus competencias. No sé si Pedro Sánchez entiende que respetar las competencias de la Comunidad de Madrid pasa por convocar un Consejo de Ministros para decretar el estado de alarma. A mí me parece difícilmente conciliar.
Aquest dijous la presidenta de la Comunitat de Madrid ha ofert doncs, al govern espanyol consensuar aquestes mesures, com us hem explicat, sensates i justes, ha afirmat, per frenar la Covid. Ayuso també anunciava que retirava les mesures cautelars que havia demanat l'audiència a l'espera de mesures clares i evitar més confusió. A més, demanava que els madrilenys, sobretot, que no es desplacin. Que no es desplacin. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, Fernando Simón, feia una crida també a la responsabilitat dels madrilenys i reiterava que la millor eina per evitar els contagis és quedar-se a casa i més endavant de 3 dies de festa.
I cremades populars de fotos dels Reis a la vigília de la visita de Felip VI a Barcelona, és a dir, ahir al vespre.
Sí, les protestes convocades per l'ANC i el CDR han estat el preludi de les que hi han convocades coincidint avui amb la presència del monarca.
El servei de Rodalies de Renfe es veurà alterat aquest matí per la visita del rei Felip VI a Barcelona, on ha de presidir el lliurament de premis de la primera edició de la Barcelona New Economic Week.
Els trens de Joan no prestaran servei, atenció a aquesta notícia, a l'estació de França, on es farà l'acte. Renfe ha pres aquesta mesura, que estarà en vigor entre les 9:25 i les 11:45, a petició dels Mossos d'Esquadra. Aquestes restriccions han obligat la companyia a reprogramar els serveis amb l'objectiu de garantir la mobilitat dels usuaris durant el període d'afectació.
Una estació de França, dit sigui de pas, que està blindada a aquesta hora per la policia i el carrer tallant, no s'hi pot passar, evidentment, a aquesta hora, a l'espera de l'arribada de Pedro Sánchez, de Felip VI i de les protestes que hi puguin protagonitzar el dia. N'estarem pendents d'aquesta ràdio de tot el que vagi passant. 8:13, hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs comença l'hora punta ja a la corona de Barcelona, de fet ja fa uns minuts que afecta la circulació a tots els accessos de la ciutat, sense retencions en un matí, sense incidències, perdó, en un matí tranquil, però no retencions habituals. Ara l'autovia 2 de manera intermitent entre Pallejà i Cornellà sentit sud, també a l'enllaç de la P7 amb el nus del Papiol en sentit Martorell i a la B23 i a la C32 per poder entrar a Barcelona amb les vies que enllacen des del Baix Llobregat. Pel que fa a la Pota Nord també hi ha problemes per entrar a la ciutat des de la C31 a Badalona i destacant les dificultats també a la C58 entre Sabadell i Barcelona hi ha diferents trams de densitat en tots dos sentits. També s'observen en aquest punt retencions a la P7 a l'altura de Barberà del Vallès. I pel que fa a la zona del Vallès, precisament, destaquem d'una banda retencions poc habituals a la C-16 entre Rubí i Valldoreix, sentit Barcelona, i també les aturades de cada matí a la C-17, la C-59 i la C-60. Per últim, acabem el repàs, fent una ullada a les dues rondes, perquè ja es formen cues en els trams inicials de tots els sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació a aquesta hora del transport públic. Anem cap a Transmet. Rosavis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Al marge de les afectacions per obres de millora, les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulant en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. No estan advertits els usuaris de la R2 Sud de Rodalies que, a petició de l'autoritat policial, entre les 9:25 i les 11:45 del matí, els trens no arribaran a l'estació de França. Així, a la R2 Sud, l'origen i final passarà a ser l'estació de Passeig de Gràcia. Circularan dos trens per hora i sentit a metro. Estarà fora de servei l'estació Ciutadella Vila Olímpica. Finalment, recordeu que el servei de metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Tram finalitza tots els dies de la setmana a la mitjanit. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres continuem amb més informació quan passa gairebé un minut d'un quart de nou del matí. I és que un de quatre metges s'ha plantejat, atenció, deixar la professió per l'impacte de la Covid.
Sí, la pandèmia de Covid està tenint un enorme impacte en la salut física com també emocional de la població en general, però és que en el cas dels professionals de la salut, l'estrès diari a primera línia assistencial, la manca de mitjans, la presa diària de decisions difícils o també la por al contagi propi de familiars els converteix doncs, en un col·lectiu especialment molt vulnerable. Unes xifres publicades ahir evidencien l'impacte de la pandèmia en la salut dels metges. Es tracta del 24% dels professionals que s'haurien plantejat en algun moment abandonar la professió durant la crisi sanitària. Són les dades preliminars a l'estudi Impacte de la Covid-19 sobre la salut dels professionals sanitaris que està fent la Fundació Galatea, el Col·legi de Metges de Barcelona i professores també de la Universitat de Barcelona.
I el risc de rebrot de Covid a Catalunya, el més alt des del desconfinament.
Els indicadors de l'evolució de la pandèmia a casa nostra continuen a l'alça, Joan, malgrat les crides a aplanar la corba de contagis. Puja la velocitat de reproducció de la Covid, coneguda per la sigla RT, que indica a quantes persones contagia de mitjana cada malalt. Fa temps que la RT de Catalunya se situa al voltant de 1, per tant, contagies a una persona. L'ideal és que no hi arribi, però des de dilluns ha anat pujant fins a arribar a una RT de 1,24.
I els usuaris dels centres de dia se senten abandonats. Dos de cada tres continuen tancats.
Sí, només han pogut tornar a obrir els que no comparteixen espai en residències de gent gran.
I la Covid també arruïna el sector dels casaments. El 85% de les bodes s'han ajornat o suspès.
El sector considera doncs, que aquesta situació és catastròfica i assegura que les celebracions es poden fer de forma segura.
Necessito mestres, és el crit de socors d'escoles i instituts, agreujat també per la Covid.
Sí, és una altra de les conseqüències de la Covid, és que en algunes especialitats, com ara el català, per exemple, la borsa de substituts està buida des de començament de curs. Per tant, Educació, la Secretaria General del Departament, Núria Cuenca, ha assegurat que aquest curs, en previsió que el tema de les substitucions s'agreugi per l'efecte de la Covid, es faran nomenaments 3 cops per setmana. Se'n fan, diu, entre 300 i 400 cada dia, 1 miler a la setmana, però en alguns casos els candidats renuncien a la plaça.
I les urgències per trastorns d'ansietat es van doblar a partir dels mitjans d'abril a Catalunya.
Les persones ateses als centres de salut mental d'adults i joves baixen un 36% al 2020.
Ha apartat un professor de l'Institut Castellà del Vallès acusat d'assetjament sexual a alumnes.
Estudiants i exestudiants denuncien en un perfil d'Instagram comentaris i també tocaments per part del docent responsable d'educació física.
I Andorra modifica el Codi Penal per prohibir la publicitat de la prostitució.
Així és, el Parlament andorrà, que és el Consell General, ha aprovat aquest dijous, amb el suport de tot l'arc parlamentari, la modificació del Codi Penal per prohibir la publicitat de prostitució en els mitjans de comunicació del país.
Nou atac homòfob al metro de Barcelona amb cops i insults.
L'Observatori contra la Homofòbia alerta doncs, aquest increment d'agressions al col·lectiu LGTBI i diu que és la 151a registrada aquest any a Catalunya.
I atenció també per als que hi visquin per la zona. Busquen un home de 82 anys a Olot que va sortir a passejar i que no va tornar a casa.
La família assegura que és un home molt actiu, sense problemes de mobilitat.
Ahir es van entregar els premis Ràdio Associació al Liceu de Barcelona.
I en la categoria de millor programa de ràdio, el jurat doncs, va atorgar una de les mencions de qualitat al Gripau Blau, un espai de Ràdio Estel realitzat pel grup d'animació infantil Àrabe de Bo, que treballa per divulgar el patrimoni musical i literari per un públic infantil en les diferents variants de la llengua. Per cert, també els periodistes Anna Ponsí, Maria Núria Rebella i Benet Íñigo i el programa Via Lliure de RAC1 també van estar premiats. La gala dels 20ens Premis Ràdio Associació ha estat condicionada doncs, per la crisi sanitària i fins i tot després d'haver-se ajornat més de mig any s'ha hagut de celebrar gairebé sense públic, ja que l'assistència està limitada als organitzadors, jurat, autoritats i premiats.
I segons llegim avui al Punt Avui, Lluís Llach donarà a Verges tot el seu llegat artístic i cultural.
Sí, l'edifici de Can Pontón acollirà el material i també l'exposició Com un arbre nou.
Avui a un quart de 12 del matí tindrà lloc a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231 de Barcelona, l'acte d'inauguració oficial del curs 2020-2021 de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que engloba les facultats de Teologia, de Filosofia, l'Antoni Gaudí i l'Institut de Litúrgia Ad Inter Facultatis.
Així és. I prendran part Armand Puig, rector de l'AUSP, Gabriel Seguí, president de l'Institut de Litúrgia Ad Inter Facultatis, el cardenal Joan Josep Omella, gran canceller de l'AUSP. La lliçó inaugural, Lectures de Déu a propòsit de George Steiner, anirà a càrrec d'Armando Pego, professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya. A causa de la situació actual, Joan, de la pandèmia, per garantir les condicions òptimes de seguretat, l'Aula Magna tindrà un aforament limitat. Per tant, només hi podran entrar les persones que s'hagin inscrit prèviament.
La directiva del Barça i en plan esportiva denuncia la Guàrdia Civil firmes falsificades.
L'acusació busca l'obertura d'un procés judicial que paralitzi la censura.
I hora de saber també quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan. Bon dia. Situació meteorològica marcada pels canvis de cara als propers dies. A partir de demà dissabte, sobretot de moment, aquest divendres, tranquil·litat, ambient suau al centre del dia, una mica de fresca o de fred ara en començar la jornada, i núvols que augmentaran de cara a les properes hores, sobretot cap a les comarques del nord i de la meitat est. Però avui encara no esperem pluges. Demà sí, demà plourà a les comarques de Girona, comarques de Barcelona i a tot el Pirineu. Començarà nevant per damunt dels 2.500 metres i l'última hora del dia ho faria per damunt dels 1.600 a 1.800 metres aproximadament. També cal dir que a les comarques del sud i de Ponent hi haurà moltes més clarenes i demà baixaran una mica les temperatures màximes, però aquest descens el notarem sobretot de cara a la tarda i al vespre. Diumenge i dilluns, ambient de plena tardor, amb vent del nord i del nord-oest, nevades al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.300 metres i ambient de plena tardor a tot Catalunya.
Estàs escoltant a primera hora. A Ràdio Estel.
I a Ràdio Estel i a primera hora, que també ens agrada la bona música, és per això que escoltem Bet, Terra Trencada.
Amagant furucs als crancs rere la roca.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Com cada setmana, dediquem una de les edicions d'aquests espais de l'aigua a la música. Avui, aquesta música ens porta directament cap a les Illes Canàries. ¿Cómo quieres ser mi amiga?
L'aigua musical. Si por ti
daría la vida. Aquesta veu que escoltem és la de la jove cantant palmera Valeria Castro, un recent fenomen musical del qual Alejandro Sanz presumeix d'haver descobert. Avui l'escoltem amb una versió molt especial del tema de Pau Donés, Agua. Razón y piel. Difícil mezclar.
Confundo tus caricias por camelo si me miras. Pasión y ley. Difícil mezcla.
Agua, tot unint la música de Pau Donés en la seva etapa de Jarabe de Palo i la veu de la jove Valeria Castro, una fusió que ens ha portat les notes musicals de l'aigua avui a primer pla.
¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed? Pero el agua no está cerca.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Pero el agua no está cerca.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93-443-3040.
Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, Bitcoin, criptomonedes i blockchain. La moneda d'internet? Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 2771 o 72 o deixant un missatge al 93 409 2777 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Passarà mateix un minut de 2:15 del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides del país. Mercè.
Doncs mira, Joan, avui hem trobat escaient doncs, fixar-nos en les portades dels diaris que s'editen a Madrid. Comencem amb l'ABC, que diu Sánchez desafia Madrid i els jutges i ultima un estat d'alarma. Al Mundo, Sánchez pressiona amb l'alarma a Madrid després del revés judicial. La Razón titula Sánchez ultima l'estat d'alarma en aquest pols a Ayuso. I al País, Sánchez decretarà l'alarma a Madrid si Ayuso no actua. Fixem-nos també a casa nostra com han editat aquestes notícies. Doncs mira, a La Vanguardia diu Sánchez prepara un estat d'alarma a Madrid després del revés judicial. El Periódico diu tensió per tornar a tancar Madrid. El Punt Avui destaca doncs, en la seva portada justament aquesta rebregada judicial. La justícia tomba el tancament de Madrid imposat per Sánchez. I al diari Ara, Sánchez opta per decretar l'estat d'alarma a Madrid.
Pel que fa a Andorra, canviem de país.
Doncs sí, vinga, va, anem cap a Andorra ràpidament. I diu, sensació d'ofec als bars. Els responsables lamenten que se'ls culpabilitzi i creuen que el govern els ha abandonat fins al punt que acabaran amb el sector.
I ara sí, portades dels diaris digitals locals.
Diari de Girona, el risc de rebrot a la província ja iguala l'índex de finals de març. Hem de dir que la regió sanitària de Girona suma 85 nous positius i la velocitat de propagació del contagi també segueix a l'alça. El Ripollès i l'Escala anuncien canvis en la campanya de vacunació contra la grip. En cap a Lleida del Segre, llegim avui que la Diputació absorbirà Global Lleida dins de la seu estructura de promoció econòmica. A diari més, des de Tarragona, el 64% de casos positius per coronavirus al Camp de Tarragona són asimptomàtics, i a guaita.cat, diari de la Tortosa, llegiu avui que el síndic de Greuges ha adreçat una carta al Departament de Justícia perquè detalli les previsions i el pla previst per retirar el monument franquista del riu Ebre a Tortosa. Ho fa després de les declaracions de la consellera Cercapella reiterant que Justícia doncs, assumiria aquesta actuació després de l'informe favorable del govern espanyol a descatalogar el monòlit.
I portades dels principals diaris religiosos.
A catalunyacristiana.cat llegim avui que el Papa Francesc dedica la seva intenció per aquest mes d'octubre a la promoció de les dones i la seva presència en càrrecs de decisió dins de l'Església. Ho diu en el vídeo que s'ha fet públic aquest dijous sota el títol Dones en instàncies de responsabilitat en l'Església. Coincidint també amb aquest mes dedicat a les missions, Francesc recorda que els laics i les laiques són protagonistes de l'Església. A Flama.info llegim avui que la Catedral de Lleida ha acollit el dimecres 7 d'octubre la jornada de l'enviament en el qual el bisbe de Lleida ha presentat el pla diocesà de pastoral del bisbat. A Religió Digital, el portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Burgos, Vicente Marañón, ha proposat aquest dimecres nomenar l'encara arcabisbe burgalès, Fidel Herráez, fill adoptiu de la ciutat. El motiu? L'èxit en la celebració dels 800 anys de la col·locació de la primera pedra de la catedral de Santa Maria que el prelat no podrà veure a causa del seu trasllat. I a Vida Nueva, Joan, destaquem que després que el president dels Estats Units, Donald Trump, ordenés al secretari de Tresor que posés fi a les negociacions sobre un paquet d'ajudes pel Covid-19, l'arcabisbe Paul Coakley, d'Oklahoma City, president del Comitè de Justícia Nacional, doncs, ha instat el president, per mitjà d'una carta, a reconsiderar la seva decisió a la llum de les urgents necessitats d'assistència immediata de milions de nord-americans.
Gràcies, Mercè. 4 minuts que passen de 2:15 del matí. L'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Mirin, entre ahir a la tarda i avui, de fet, ha estat informativament un caos el que està passant a Madrid. El Tribunal Superior de la Justícia de Madrid va decidir ahir al matí tombar les restriccions que el Ministeri de Sanitat va imposar a la Comunitat de Madrid per contenir l'expansió del coronavirus. Unes mesures que van comportar un agre enfrontament entre tots dos executius i que dura hores d'ara. El jutge assegura, però, que la seva resolució, que malgrat que és conscient de la gravetat de la crisi sanitària, les mesures són contràries als drets fonamentals. I nosaltres en volem parlar de tot plegat a aquesta hora amb Montserrat Raga. Ella és magistrada del jutjat contenciós administratiu 5 de Barcelona i membre d'Àgora Judicial. Montserrat Raga, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Deixa'm primer de tot preguntar-te si un jutge pot decidir sobre sanitat pública sense coneixement de sanitat pública.
No és que quan el jutge ratifica o no ratifica les mesures, el que no es pot fer és entrar a posar en dubte el que diu l'autoritat sanitària, sinó simplement tu el que has d'examinar és si la mesura que estan adoptant afecta o no a drets fonamentals i en quina mesura afecta aquests drets fonamentals, si és necessària i si és proporcionada. Aquesta, i si l'òrgan competent, i si l'òrgan és competent per dictar-ho. No pots examinar res més. Evidentment, un jutge no té coneixements sanitaris i, per tant, l'únic que podria fer és dir jo no ratifico aquesta mesura perquè considero que no és proporcionada a la finalitat que voleu perseguir i hi ha una limitació important dels drets fonamentals. Fins aquí, diguéssim, aquest seria el límit, no?, que té el jutge.
Una decisió així, però entenc que està assessorada per sanitaris o no?
No. Uh-huh. No. O sigui, precisament per això, perquè nosaltres ja entenc com a jutges que no podem posar en dubte el que diu. Una altra cosa, o sigui, no podem entrar a examinar el criteri tècnic o discrecional que ha utilitzat l'administració per adoptar aquelles mesures. Nosaltres ens limitarem a fer si aquelles mesures són proporcionades o són necessàries per la finalitat que persegueix en aquest cas el govern. Haig d'avisar que respecte a la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, és a dir, no la ratifica per una qüestió legal. No entra a examinar les mesures, val? No la ratifica per una qüestió legal i simplement perquè considera que la norma a la qual s'empara, en aquest cas, la Conselleria de Sanitat de Madrid, que executa una ordre del Ministeri de Sanitat, es basa en una llei ordinària. I el Tribunal Superior de Justícia, jo crec que amb encert, el que diu és vostès no es poden fonamentar en una llei ordinària perquè estem limitant drets fonamentals, s'han de fonamentar en una llei orgànica. Vale? Que és la diferència de la ratificació que sí que es va fer de l'ordre donada per la Conselleria de Madrid anterior a aquesta perquè es basava en la llei orgànica en matèria de salut pública. Simplement no ho ratifica per això.
Val. Aleshores, quan tenim dos òrgans que confronten, que xoquen en les seves decisions, per un cantó l'òrgan sanitari que diu que és convenient el confinament i per l'altre un de judicial que diu que aquest confinament doncs destrossa els drets fonamentals de la ciutadania, quin és el vàlid?
És que no és que confro, és a dir, el tribunal no ha dit que les mesures sanitàries la seva finalitat o no siguin proporcionades per evitar el risc de contagi. El que ha dit és, vostè, govern, ho ha fet d'acord amb una norma, no entrant ni en les mesures sanitàries, ho ha fet d'acord amb una norma que no li toca. O sigui, ho ha de fer d'acord amb una llei. És una qüestió simplement de títol habilitant, val? No entra al contingut de les mesures sanitàries. Clar, en aquest cas, entenc que el que s'hauria de fer és dictar una resolució d'acord amb aquesta llei orgànica, però això ja depèn, és un acte que correspon decidir als governs, no?, que tenen la competència.
Per tant, el govern sí que podria tornar a confinar, per exemple, com s'està plantejant ara, declarar un estat d'alarma.
Sí, o declarar un estat d'alarma, o com ho van fer anteriorment, mitjançant un acord de la Conselleria de Sanitat de Madrid, però fonamentada, segons el que li diu amb aquesta sentència el Tribunal Superior de Justícia, que lògicament està dient, escolti, estem parlant de drets fonamentals, i la limitació o restricció de drets fonamentals sempre s'ha de fonamentar amb un títol habilitant que és una llei ordinària. I té la lògica, perquè pensin que la llei ordinària hi ha una majoria qualificada per la seva aprovació al Parlament i el Parlament som la societat. La mateixa societat ens estem dient com ens limitem aquests drets fonamentals o com ens restringim aquests drets fonamentals. I, en canvi, ho estan fent d'acord amb una llei ordinària que no s'ha aprovat amb aquestes majories qualificades i que no preveu aquesta possible restricció de drets fonamentals. Mm-hmm. O sigui, és una qüestió formal, diguéssim.
Esclar, una decisió així em fa plantejar moltíssims dubtes. El primer, per exemple, quan es van confinar per ordre de la mateixa Comunitat de Madrid barris com Vallecas, per exemple, aleshores no s'alteraven els drets fonamentals?
No, és que en aquell cas, com li dic, i com bé assenyala la mateixa resolució del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en aquell cas el títol habilitant, és a dir, simplement l'ordre que va donar la Conselleria de Sanitat, deia, com per exemple els decrets que han fet aquí la Generalitat, es fonamenten en una llei orgànica. És a dir, diu, miri, jo limito o restringeixo aquests drets fonamentals i ho faig d'acord amb la llei orgànica 3/86 de Salut Pública, que en l'article 3 em faculta, em dona la possibilitat de que limiti o restringeixi aquests drets fonamentals, sempre que després hi hagi una ratificació judicial. Val? Aquesta és la diferència, és el títol habilitant d'una decisió i d'una altra.
Mm-hmm. Per tant, és una mesura, més que res, perquè ho entenguem tots, ja sé que estic donant voltes sobre el mateix, però per entendre el que ha passat o el que ha entès el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, aquesta és una sentència, per sobre de tot, burocràtica. I quan vull dir burocràtica és que s'ha fet malament el procés de fer-ho.
Aquí, o sigui, sí, pensem, per exemple, que fa poc la sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la sala contenciosa, va ratificar el decret que deia la Generalitat. Per què? Perquè és, el que canvia és el títol habilitant, d'acord? O sigui, és una, sí, podem dir, bueno, més que burocràtica, és una sentència que es queda, no entra en el contingut de les mesures, a examinar si són proporcionades o si són necessàries, sinó que es queda en el primer punt, que és vostè té títol per fer això, la llei li habilita per fer això, i el Tribunal Superior de Justícia de Madrid es queda aquí i li diu no, nosaltres considerem que no l'habilita perquè no és una llei orgànica, vostè no es fonamenta en una llei orgànica. I aquí acaba, i realment a la resolució, acertadament, doncs, ve a dir, som conscients de la situació de la gravetat, però el que no podem fer és que ens saltem aquesta limitació o restricció de drets fonamentals mitjançant una norma que no habilita per fer-ho.
Per tant, en tant que sentència, si aquesta sentència s'entés precedent, no passaria res si es decretés un altre confinament, però com dèiem, es fes d'una altra manera.
Sí, en aquest sentit. És la mateixa sentència fa una comparació i diu, perquè el Ministeri Fiscal fa referència també a l'anterior ratificació i diu, sí, nosaltres som conscients, però és que resulta que les anteriors mesures es van fer d'acord amb una sèrie de lleis que una tenia el caràcter de llei orgànica, precisament de matèria de salut pública.
A dia d'avui estem parlant de resolucions judicials que parlen poc o molt, o entrant o no a la qüestió de l'àmbit sanitari. Hem vist resolucions judicials que han parlat de l'àmbit polític. N'hem vist de tots colors últimament, aquests darrers anys, i els mitjans de comunicació que ho estem intentant explicar com bonament podem. Però, clar, per sobre de tot planteja un dubte, no? Tot és jutjable en una societat democràtica?
Bueno, això és l'eter debat de quins límits té l'activitat judicial, no? Certament, el que són per part de la jurisdicció contenciosa administrativa, el que són el límit que té, és a dir, que no es poden fiscalitzar, són els actes polítics, d'acord? Els actes polítics no es poden fiscalitzar. I hi va haver una discussió respecte a les declaracions que es van fer per part del Parlament de Catalunya en relació a la independència i al procés. Aquí el Tribunal Constitucional va fer una mica de gir, no? Perquè fins en aquell moment eren actes que si no produïen efectes jurídics, eren simples actes jurídics i simples actes polítics i no eren fiscalitzables, d'acord? Llavors els actes polítics queden fora, diguéssim, de l'àmbit de fiscalització dels tribunals. És a dir, actes que no afecten, no produeixen efectes jurídics a la ciutadania, per lo qual no es poden fiscalitzar. Aquest seria el límit, diguéssim.
Montserrat Raga, magistrada i membre d'Àgora Judicial, moltíssimes gràcies per posar-hi llum sobre tot plegat i aclarar-nos tots aquests dubtes que seguiran durant tots aquests dies. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Vale, vosaltres. Adéu, merci.
Gairebé, gairebé, a 8:45 del matí, nosaltres que continuem amb més bona música, ho fem amb Bob Marley and the Wailers, tot un clàssic, Is This Love.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Hola, sóc Marrius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat, conduint per Jordi Vilajosana i Marc Rius. Us esperem.
El diumenge 11 d'octubre, subhasta benèfica d'art a Darnius, a l'Alt Empordà. Tota la recaptació es destinarà a un programa d'ajut a favor de nens discapacitats i malalts crònics d'una zona de Nicaragua on la pobresa és extrema. Més de 30 artistes han fet donació de les seves obres. Posa-hi tu el teu granet de sorra per un món millor pels infants. Recorda, subhasta solidària a Darnius, el dia 11 d'octubre a les 3 de la tarda. Més informació al 637 89 23 70 i a nensdenicaragua.cat.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bicemil liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bicemil liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Les bones notícies sempre s'han d'explicar. I a Ràdio Estel estem de celebració, perquè el programa El Gripau Blau ha rebut una menció de qualitat als darrers Premis Ràdio Associació de Catalunya. Felicitem a tot l'equip per la menció i per la bona feina. El Gripau Blau, els dissabtes i diumenges a 8:45 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Nou minuts i ja arribarem a les 9 del matí abans d'arribar-hi, però aquesta hora Berta Sacanell que ens acosta a les activitats de les que podrem gaudir un dia com avui arreu del territori.
Pren nota, l'agenda del dia.
Bon dia, aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui divendres a la tarda, el Museu Europeu d'Art Modern s'omple de música amb el cicle Friday's Blues, on podràs gaudir de l'art contemporani mentre escoltes una bona banda de blues, swing o jazz en directe. No et perdis aquesta cita cada divendres al Museu d'Art Modern de 6 a 7 de la tarda i per un preu de 14 euros. I més coses, també per avui divendres i durant tot el cap de setmana us proposem la ruta guiada a l'impressionant Castell del Catllà, que es troba a la província de Tarragona. També visitarem el Pou de Glaç i l'església amb pujada al campanar. Així que si vols visitar-ho, pots fer-ho de 10 del matí a 8 de la tarda. Us recordem que aquesta activitat és totalment gratuïta. Així que si ens vols acompanyar, t'esperem a l'era del castell. Pots venir durant tot el cap de setmana. I més coses, també anem cap a Girona per recordar-vos el concert de Tarta Relena amb Marta Torrella, contralt, i Elena Ross, soprano. Aquest concert serà a la Casa de Cultura de Girona per un preu de 3 euros. I més coses, tornem cap a Barcelona per proposar-vos la Pedrera Night Experience, una visita guiada nocturna pels diferents espais de la Casa Milà. Visitareu el Pati de les Flors, l'Àtic de la Balena, que acull l'exposició immersiva Gaudí al Terrat dels Guerrers, i ja per acabar la vetllada, una copa de cava i dolços al Pati de les Papallones del carrer Provença. Tota aquesta experiència per un preu de 34 euros. Així que t'esperem a partir de les 8 del vespre a la Pedrera. I ja per acabar, anem cap a Andorra. Avui, a les 9 del vespre, concert de Jofre Verdagí a la falda d'Andorra la Vella, al carrer Fiter i Rossell, número 2. Fes la teva reserva al número de telèfon 37 682 18 15. 37 682 18 15.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous, mais vous le voulez-vous?
Vinga, Joan, doncs agafem el DeLorean, si et sembla, i anem cap a 1980, un dia com avui, el papa Joan Pau II va, li va doncs, donar la mà al Dalai Lama durant una audiència privada a la ciutat del Vaticà.
Perdona, acabo de sentir papa Joan Pau II, Dalai Lama i DeLorean a la vegada, i m'ho he imaginat.
Mira, i el 1958, uns anys abans, a la ciutat del Vaticà, el dia com avui, el papa Pio XII va morir a causa d'un infart de miocard, també. Mm. Sí. I un dia com avui naixia ella, Frances Gall, cantant francesa, 1947.
Perdona, gairebé un himne a França, una cançó com aquesta de Frances Gall, eh?
Sí, i saps de, a qui està dedicada, aquesta cançó? Ayla Fitzgerald.
Home.
Diu, ella ho té. És una cançó interpretada per Frances Gall, però que va ser llançada des del seu àlbum Babacar, el 1987, i la va convertir en tot un èxit. Però anava dedicada a Ella Fitzgerald, amb aquest poder de la cantant, una de les grans dames del jazz. Escoltem. Mm-hmm. Diuen, així, per posar una mica de xafreig, si et sembla, Joan...
Home, és l'hora.
Sí, que la cantant doncs, es va enamorar de Claude François, que va ser qui va escriure la cançó com d'habitud, que després doncs, es va versionar amb aquest My Way. Mm-hmm. Justament la va escriure Claude François quan ho va deixar amb ella.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols perdonar i no saps com fer-ho? Necessites girar full i no ho aconsegueixes? A Suport, Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria de UIC Barcelona, t'ensenyem com pots fer-ho. Oferim intervencions individuals i grupals per ajudar-te a perdonar.
tarifes reduïdes. Informa-te'n sense compromís al 935-042-000 o a wic.es/suport.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Us informa aquesta hora Mercè Raga. Afectacions a Rodalies per la visita del rei aquest divendres a Barcelona. Avui el rei Felip VI visitarà la capital catalana i els cossos policials ja estan preparant tots els dispositius de seguretat. En aquest marc, Renfe ha anunciat alteracions en el servei de Rodalies i trens regionals durant tot el matí, ja que els convois no podran arribar a l'estació de França, on s'ha de celebrar l'acte on hi assistirà el Borbó. Paral·lelament, a aquesta hora, un grup de treballadors de transports sanitaris estan tallant la ronda de dalt en sentit Llobregat. Això se li suma aquest matí retards a les línies sud de Rodalies i regionals, una avaria en el sistema de senyalització de DIF entre Tarragona i Torredembarra causa retards de 15 minuts en els trens regionals de les línies R14, R15, 16, 17 i la RT2 de Rodalies. I avui també us podem explicar que Quim Torra, Carles Puigdemont i Artur Mas visiten Junts per Pinyà aquest divendres. Els presidents de la Generalitat faran una compareixença en roda de premsa el mateix dia en què el rei, recordem-ho, presidirà Barcelona el lliurament de premis de la nova edició de la Barcelona New Economic Week. Hores abans que el rei Felip VI trepitgi Catalunya, centenars de fotos seves ja han cremat arreu del país. Es tracta d'una acció impulsada per l'Assemblea Nacional Catalana que ha cridat a cremar retrats del monarca espanyol davant més de 180 ajuntaments catalans com els de Barcelona, Reus, Valls, Vilafranca del Penedès, Mataró o Berga. I avui també us podem explicar que el president espanyol Pedro Sánchez ha optat per decretar l'estat d'alarma a Madrid. Sánchez ha convocat un Consell de Ministres d'Urgència al matí abans de venir a Barcelona, tot i que aquest Consell de Ministres extraordinari el presidirà finalment la vicepresidenta Carmen Calvo. L'executiu respon així a l'anul·lació del confinament per part del Tribunal Superior de Justícia de Madrid i a la falta de diàleg a Isabel Díaz Ayuso. I acabem amb aquest apunt. Avui, a un quart de 12 del matí, tindrà lloc a l'aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona, que es troba al carrer Diputació 231, l'acte d'inauguració oficial del curs 2020-2021 de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que engloba les facultats de Teologia, de Filosofia, l'Antoni Gaudí, Institut de Litúrgia Ad Inter Facultatis. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Veneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona, Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de la venera i les vostres peticions.
Ja som a l'octubre, com passa el temps?
Sí, sembla mentida. En un no-res arribarà el Nadal.
Som ja en plena rutina i el canvi de temperatura també es nota. És hora de tornar a cuidar-nos si volem passar un bon hivern. Ja saps que durant aquests mesos el nostre cos sembla que necessita alguna ajuda.
Ajuda? De quin tipus?
Sí, és molt fàcil. Jo en aquesta època reforço el meu sistema cardiovascular, el meu esquelet i també el meu sistema immunitari. I ho faig amb complements alimenticis de Laboratorios Maen.
Quins complements utilitzes per estar sempre tan estupenda?
Doncs tres productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que porten els àcids grassos omega-3 que ajuden a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomano és CoralCard. CoralCard és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. CoralCard és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i CoralCard.
I on puc aconseguir Mas Omega Punto Rojo i CoralCard?
Molt senzill. Fes la teva comanda per telèfon al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Amb una senzilla trucada pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
I el tercer? Abans has dit que eren tres els complements.
Sí, és clar. El tercer és Dinafen Plus. És un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quina bona idea. Tres complements. Pots repetir-los un altre cop? Me'ls apunto per demanar-los immediatament.
Clar, apunta. Masomega.rojo és el complement ric en omega-3. El tens? Coral Card està indicat per mantenir les teves articulacions sanes davant l'envelliment. I, per últim, Dinafen Plus.
Dinafen Plus?
Sí, Dinafen Plus. Els seus ingredients contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quin trio d'asos! Masomega.rojo, Coral Card i Dinafen Plus. I ara, t'importa repetir-me on puc adquirir-los? I també m'ho apunto.
Pots demanar-los per telèfon sense moure't de casa. Apunta, aquest és el número. 669-56-17-68. Te'l repeteixo. 669-57-17-68. El tens?
Sí, sí. 669-56-17-68. Ara mateix truco. Aquesta tardor mimaré i protegiré el meu cos amb Masomega.rojo, Coral Card i Dinafen Plus.
Espera, espera, que encara tinc un altre as per tu. Per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial en comprar els complements per aquest hivern.
Pòquer d'asos!
Exacte! Recorda, el telèfon 669-56-17-68 aconseguiràs els teus complements sense esperes ni desplaçaments. I per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial i l'assessorament personalitzat del laboratori.
Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, Bitcoin, criptomonedes i blockchain, la moneda d'internet? Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 2771 o 72 o deixant un missatge al 93 409 2777 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 9:15 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Vaig conèixer un gripau blau, gripau blau, babau, que es creia ser, però de veritat, res més que un príncep encantat. No es movia...
Passant 7 minuts de les 9 del matí, un dia com avui que volíem parlar dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, i és que ahir va ser premiat amb la menció de qualitat de la categoria de millor programa de ràdio el Gripau Blau, un espai de Ràdio Estel realitzat pel grup d'animació infantil Araba de Bo. En parlem de tot plegat amb Jordi Roura, realitzador del programa des de 2011 i un dels fundadors del grup Araba de Bo. Jordi Roura, molt bon dia i moltes felicitats.
Hola, molt bon dia, Joan. Gràcies. Les felicitats són compartides per Ràdio Estel, que és qui ens va acollir i donar la idea de fer un programa de ràdio, que no és massa corrent, un programa de ràdio no infantil, sinó familiar. Uh-huh. O sigui, que abasti un públic més ampli, no únicament els nens, que per això ja hi ha les escoles, i si no, un públic que pugui escoltar el pare, la mare, tothom, no? I així estem.
Ara ens ho apuntaves una mica, Jordi, el Gripau Blau, tot un històric ja de Ràdio Estel. Com sorgeix la idea?
Doncs la idea sorgeix d'Enric Frigola. Estàvem fent el de grup resident de les matinals familiars del Tradicionarius durant 16 anys i anàvem fent programació doncs estable amb grups de fora, amb produccions nostres, i va dir, per què no, per donar-se ressò, a part de que us anunciem, doncs fer alguna cosa radiofònica. I com que ja fa molts anys, l'any 1975, el mateix Enric Frigola ens va, des d'una discogràfica, des de Dixa, ens va convidar a fer un programa que es deia Nero Nero Nas, un programa infantil també, on s'alterna la poesia, la música, la narrativa, vull dir, és un, tot un revolutum, però que intenti ser atractiu per un públic ampli, no únicament com allò que es podria fer a una escola o un centre d'esplai, sinó com el que es pot fer a una família, ho pot explicar-te un avi, o el teu pare, o la teva mare, o el cangur.
Precisament us definiu com un programa que treballa per divulgar el patrimoni musical i literari per un públic infantil en les diferents variants de la llengua. Cal més ràdio per infants?
Sí, escolta, això m'ha fet molta gràcia perquè el de les diferents variants de la llengua ho han inclòs els dels premis.
Sí.
I per nosaltres no ho intentem fer, això, ens surt. O sigui, si hi ha una rondalla mallorquina bona, la posem. Si hi ha unes cançons divertides de la Catalunya Nord, les posem. Si hi ha uns algaresos que canten de la mateixa manera que posem doncs, cançons de Rosa León, de poemes de Gloria Fuertes, o contes, posem també en anglès, o en francès, o en italià, de Gianni Rodari, ara és el centenari de Gianni Rodari, doncs fem moltes coses. No sé, quan et donen un premi i això, posen uns títols i unes definicions que s'ajusten o no s'ajusten. Nosaltres el que volem és creativitat, contacte amb les escoles, i participen molt les escoles, contacte amb les publicacions infantils també o familiars com el Tatano i Cavallfort, i treballar amb aquest públic, treballar amb els educadors i sintonitzar molt, no crear una cosa estranyeta i aliena al nen, sinó molt propera i feta per ells moltíssimes vegades.
Mira, ara que ens parlaves, Jordi, de la llengua, últimament s'ha discutit molt, sobretot per la publicació recent del llibre de la filòloga Carme Junyent sobre la desaparició del català. Tu fas un programa en català per un públic que tot just l'està aprenent. Com veus aquesta situació?
Home, no sóc un expert, jo puc parlar només per l'experiència des de l'any 67, 1967, que això queda molt lluny, que cantem, no, abans inclús, 66, cantem en català, i jo sempre veig que hi ha un públic, i sempre veig que tot el que sigui sumar i enriquir, i no moure's, no d'una manera talibant ni recalcitrant, però no moure's de la teva posició. No sé, ara va de bo, ha publicat 30 i pico de discos, i ara en publiquem un, de nou, a partir dels programes que s'han fet a Ràdio Estel.
Ara quan vol dir?
Sí, ara aquesta setmana que ve surt a la venda un disc que es diu Les sessions del Gripau Blau a Ràdio Estel 2011-2020. Uh-huh. I ho fem en català, evidentment, perquè és la nostra llengua, però jo no... Periòdicament apareixen... Ja va bé que hi hagi crits d'alarma perquè la gent no s'adormi, però tampoc alarmisme massa fort i adoptar una posició de resistència de tot el que no sigui català. El Gripau Blau surten sempre cançons perquè hi ha una comunitat d'Amèrica Llatina i una comunitat de parla castellana important al nostre país, doncs surten cançons i no passa res. Però, esclar, la potenciació, la nostra feina, el nostre treball amb la poesia, el nostre treball amb la narrativa és en català i busquem enriquir-lo al màxim.
Ara que ens parlaves de l'any 60 i escaig, també, i d'aquest grup de música àrabe de bo, del qual n'ets un dels fundadors, una de les coses de les quals també s'ha parlat molt de la seva desaparició i mai, per sort, mai ha desaparegut, és la mateixa ràdio. Una ràdio que està més activa que mai, no?
Sí. Puc dir que si vaig començar la cançó l'any 67, o 66, perdó, la ràdio la vaig començar el 67. Sí. I vaig començar a treballar a Ràdio Joventut de Barcelona. Ràdio Joventut de Barcelona, la voz de Catalunya.
Un clàssic,
que es deia Folk. I vinc de Nissaga, de radiofonistes. El meu pare l'any 1934 estava a Ràdio Associació de Catalunya. El meu avi treballava a Ràdio Associació. I jo, la ràdio és també una mica un sentiment una mica simple que es té de que quan arriba una cosa bona desplaça les anteriors. O sigui, quan no hi havia ràdio en català, hi havia Ràdio Barcelona que feien emissions en català boníssimes i amb el Salvador Escamilla i tal. Arriba Ràdio 4 i llavors figura que ha de desaparèixer ja l'Escamilla i això és un error. arriba a Catalunya Ràdio i ha de desaparèixer Ràdio 4 i arriba com ràdio... Vull dir, l'enriquiment, el desplaçament de les coses, la cançó, la ràdio, els mitjans de comunicació es complementen. I jo crec que les funcions que fa la ràdio no les pot fer la televisió. La prova és que hi ha programes televisius, i això segurament que és clar que tu sabràs millor que jo, que són, estan pensats perquè fossin com una ràdio, les matinals, sobretot, perquè la gent no hagi d'estar atenta a la pantalla. O sigui, estan imitant la ràdio. Sí. Per tant, el podcast què és? És una ràdio situacional, no? Jo crec que la ràdio no desapareixerà i sort, i per molts anys és una mitjà viu i apassionant.
Per cert, 20a edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, que es feien en un entorn màgic com és el foyer de Liceu de Barcelona, però una edició marcada per la pandèmia. Com ho veu viure tot plegat?
Home, d'entrada jo vaig haver de viure a casa i en streaming, perquè només hi havia 3 persones convidades. Els dos que van, el Dani Espressat i la Laura Pérez, que van recollir el premi representant l'ala més jove d'Ara va de bo, que és el Dani, i la Laura, que és fundadora com jo del grup, no?, de l'any 1971. Van viure, en primer lloc, jo em sap greu que sempre estiguem una mica l'apartat infantil o familiar com a marginal, no? O sigui, quan, en l'apartat que estava dels premis era una miqueta allò, les coses estranyetes, no? Quan s'hauria de tenir molt normalitzat, igual com deia un directiu d'una gran emissora pública, que se n'havia adonat que faltaven adolescents. Home, per favor. Vull dir, programes per adolescents hi ha d'haver-hi sempre. I programes... O sigui, jo trobo encara que hi ha una falta de normalitat en un gènere que és tan necessari com un gènere familiar. I si els premis que te'ls donin està molt bé, és una menció, és un moment dels minuts, aquells petits minuts de glòria, però hauria d'haver-hi un ajut sostingut, si no un ajut, un reconeixement sostingut cap a un gènere, cap a un públic que jo crec que mereix tot, però tot i més, al respecte dels formadors i dels mitjans de comunicació.
Jordi Roura, realitzador del programa El Gripau Blau des del 2011 i un dels fundadors del grup Ara va de bo, moltíssimes gràcies i novament moltíssimes felicitats per un premi més que merescut. Gràcies, fins una altra, una abraçada.
Molt bé.
Ràdio Estel. Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Del 8 al 31 d'octubre arriba la Festa del Jazz amb el 39è Festival Jazz Terrassa. Concerts nacionals i internacionals d'alta volada a diferents escenaris. Més de 30 concerts i activitats per tots els paladars. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. A primera hora, els opinadors.
Nou i 18 minuts, ja ho sabeu, que cada divendres ens acompanyen dos estudiants de comunicació, de periodisme, en aquest cas, de la Universitat Pompeu Fabra. Ana Hernández, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Víctor Navarro, què tal?
Molt bon dia.
Mireu, ahir, perquè són així d'aplicats, li preguntaven al productor, en David García, sobre els temes dels quals parlaríem avui, i en fèiem un resum una mica de tot el que ha passat la setmana, i ara quan entraven a l'estudi els deia parlarem de tots aquests temes, evidentment que parlarem de tots aquests temes, però vull començar per un tema que no us vaig dir. És així de clar. No sé si vau veure la setmana passada una pel·lícula que es va estrenar a TV3, un homenatge al valencià Guillem Agulló.
Sí, la vaig veure.
Jo no vaig poder veure-la, que tenia coses per fer, però m'hagués agradat molt veure-la.
Veure-la.
Sí.
I arran d'aquesta pel·lícula m'agradaria parlar, perquè també ha passat aquesta setmana, que s'ha condemnat com una organització criminal al partit Alba Daurada de Grècia sobre el neofeixisme a Europa. Com veieu una situació com aquesta? Anna.
Comenci el Víctor.
Digues, Anna, digues.
No ho sé, la veritat és que no estic prou informada sobre aquest tema de Grècia, sí que ho he sentit, però... Tot el que sigui, per mi, tot el que sigui condemnar una idea o una ideologia feixista em sembla bé. Perquè, òbviament, no estem per anar-ho legalitzant.
Us fa por partits com Vox, per exemple, que ens toca més a casa nostra?
Home, sí, no? Jo crec que sí, una miqueta ni que sigui. I Alba Daurada, pel que sé, era una mica encara més extremista. I estem parlant de que era tercera força política, d'o que va arribar a ser tercera força política a Grècia. Què em sembla? Jo diré que acertat, no? Em sembla bé. És allò que deia Karl Popper, no?, de ser intolerant amb la intolerància. Bé, ens fa por? Sí, em fa respecte, sí. Doncs crec que Grècia ha obert potser un meló que altres països europeus doncs, podrien continuar per aquesta via, potser.
I ara sí, comencem a parlar dels temes d'aquesta setmana. Començàvem dilluns parlant amb un nom propi com Tamara Carrasco, que ha quedat absolta de tots els càrrecs. Recordem que se la condemnava per terrorisme, entre d'altres, sedició i rebel·lió, i ha quedat absolta de tot plegat després de 2 anys i escaig. Recordem que també va quedar confinada al seu poble, una situació complicada. Per Tamara Carrasco.
Sí, jo penso que amb això de Tamara Carrasco hi ha poc a dir, perquè és realment tan absurd que se la imputeix i és tan absurd tot el que ha passat, que en realitat tot el que ha passat ha estat per donar-li més bombo a una cosa que no en tenia. I jo el que trobo més curiós de tota aquesta situació és que aquesta dona s'ha convertit en una persona pública sense ella decidir-ho. És a dir, a ella se l'ha exposat públicament per part de partits polítics, per part de la justícia, acusant-la de coses molt greus, com és el terrorisme, per exemple, i en canvi ara, quan se l'absol, es va protegir el seu nom i encara des de la sentència doncs, no es diu el seu nom públicament, que és com, què preteneu amb això? Quan se l'acusa és la pitjor i s'ha de dir el seu nom perquè és una persona perillosa, però quan se l'absol ningú se n'informa. Llavors, a mi això és el que em preocupa, més que no pas el que li hagi pogut passar, la sentència que li hagi pogut donar.
Sí, sí, doncs estic molt d'acord amb l'Anna, em queda poc a dir després del que ha dit, però... Sí, voldria ressaltar l'espectacle mediàtic, no, que hi ha hagut al voltant d'aquest cas, que és sobretot el que em crida l'atenció. A mi encara recordo l'entrada dels informatius de Telecinco amb Tamara Carrasco caminant, detinguda, dient que estava acusada per terrorisme i rebel·lió i que seria la capo del CDR, que haurien fet totes les accions a les autopistes i etc.
I un altre dels imputats, tot just aquesta setmana, presumiblement, imputat perquè encara no ho està, és Pablo Iglesias, pel cas Din, el vicepresident del govern espanyol, que arran d'unes targetes de mòbil confiscades que haurien afavorit doncs, el seu resultat electoral, tot presumptament i suposadament, podria anar a judici.
Mm-hmm. Sí, sí. Bueno, a Pablo Iglesias està molt convençut, no? El veiem ahir o abans d'ahir en una entrevista a RAC1, dient que ell ni es plantejava que fos condemnat ni res d'això. Bé, en aquest cas és un cas bastant complicat, bastant intricat. Jo no em mullaria del tot, no sabria ben bé què dir, però bueno, em remeto a certes declaracions que va dir l'altre dia. Va dir que no estaria condemnat i que en aquest país no s'havia detingut ni ningú per seus ideals polítics. Bé, jo només ho deixo a l'aire i continuï.
Pots no deixar-ho a l'aire, eh?
No deixar-ho a l'aire. Bueno, només diré certs noms, Paula Gasel, Valtònic, etc. Ja està. No vull entrar més en el tema.
Va quedar bastant malament dient això, més a més, sent qui és. Que ho digués el segons quin altre personatge polític no m'hagués estranyat, però que sortís de la boca de Pablo Iglesias a mi em va sorprendre bastant. Jo tampoc... És a dir, és un tema que potser també ens falta molta informació, perquè tampoc sabem molt bé què va passar ben bé, i uns diuen una cosa, els altres diuen l'altra, tampoc. El que jo sí que penso és que segurament si això hagués passat en un membre d'un altre partit, posem el PP, en un govern de Mariano Rajoy o de qualsevol altre dirigent, penso que no se n'hagués donat tanta bola o que directament no s'hagués ni dit. És a dir, hagués sigut una cosa que s'hagués quedat o encoberta o que no s'hagués tret fins que no fos una cosa segura. Penso que això a vegades s'ha de reflexionar, que segons qui sí i segons qui no.
M'agrada perquè m'obriu molts temes, com per exemple ara em deies Mariano Rajoy, no? Que podria també arribar a ser investigat per nous espionatges de Villarejo, etc. El senyor Villarejo és un... No. Què us sembla, el senyor Villarejo? Jo dic...
És difícil de descriure, eh?
És difícil.
Ho dic perquè, últimament, déu-n'hi-do els noms que aglutina Villarejo. Parlis del cas que parlis, sí. I apareix aquest senyor.
Està ficat en tot, aquest home. És el padrino dels casos de corrupció i de tot això a Espanya. Sí,
últimament estem molt distrets entre casos així i una cosa i una altra, déu-n'hi-do.
Sí, com sigui, hi ha judicialització de la política en aquest país o no?
Home, jo m'atreviria a dir que sí. Hi ha judicialització de la política i també m'atreveixo a dir que hi ha politització de la justícia, és a dir, hi és tot aquí. sí, és justament pel que he dit ara, tant amb la Tamara Carrasco com amb Pablo Iglesias, que moltes vegades, segons de qui estem parlant, segons de quina ala de la política estem parlant, doncs es judicialitza tot molt més. O a mi em dona la sensació que a vegades no em sembla bé això, doncs ho portem per la justícia, en comptes d'analitzar si això realment és legítim de denunciar-ho o no.
Sí, estic d'acord. Jo també m'atreviria a dir que sí, com l'Anna. I bé... Tan sols remarcar que, bueno, que quan aquest equilibri entre poders, no, que és tan important, s'erosiona, doncs també es trenca una mica els principis de la democràcia.
Ho dic per Tamara Carrasco, ho dic per Pablo Iglesias i ho dic per aquesta judicialització de la política que ara en parlàvem. Jo crec que la pregunta, o una de les preguntes clau que s'ha de formular molta gent en aquest país i sobretot als mitjans de comunicació, és si hi ha presumpció d'innocència. I ho dic precisament per això, per aquests noms. Pablo Iglesias, per exemple, encara no ha estat imputat, però molts diaris han obert Pablo Iglesias pillado por el caso Dina. Tamara Carrasco ha quedat absolta, però recordem que fa uns anys, i no tan temps, se l'acusava de terrorista directament. Fins a quin punt hi ha presumpció d'innocència?
Bé, jo crec que la presumpció d'innocència és un dret fonamental que s'hauria de respectar, i més en els casos periodístics, és a dir, les primeres coses que ens ensenyen a deontologia periodística, a ètica, és que no podem donar les coses per donades, no? Hem de posar el presumptament, hem de respectar, doncs, que una persona encara no hagi passat per un procés judicial. Aleshores, és veritat que en molts mitjans espanyols, sobretot de la part de l'ala dreta, per dir-ho així, ja ho vam veure també a classe nosaltres, s'ho passen una mica pel forro. S'ho passen pel forro. I això, doncs, no és gaire ètic, diguem.
I tampoc hi ajuden gaire, segons quins mitjans de comunicació, que de seguida titulen amb frases molt contundents que deixen com per donada una sentència que encara no s'ha fet. I això també fa que moltes persones que estan poc informades o que s'informen per mitjans, que potser no són els millors, o que directament llegeixen el titular i ja està, no anem més enllà, creguin realment que les persones de qui estem parlant són culpables d'una cosa que potser al final, com ha passat amb Tamara Carrasco, no ha quedat així. I aquesta gent s'ha pogut informar que aquesta dona és una terrorista i ara que ja se l'ha absolt, no han mirat més les notícies, perquè, òbviament, no se li ha donat tanta tirada com quan va ser inculpada, bueno, imputada per això. I, clar, la gent ara segueix pensant que aquesta dona és una terrorista, quan s'ha quedat demostrat que l'únic que feia era protestar.
Precisament parlant de justícia i d'aquesta presumpció d'innocència, sí que és veritat que els darrers dies va sortir la sentència del 131è president de la Generalitat, de Quim Torra. Era un dilluns, sabíem la sentència dilluns cap al migdia, dilluns al matí un diari com l'Espanyol que ja publicava la sentència. Per un cantó, com a comunicador, jo deia, ostres, que bé que l'Espanyol ha aconseguit la sentència. I per l'altre, potser més com a ciutadà, pensava, ostres, què vol dir que un diari sàpiga la sentència abans de que surti publicada? Què en penseu de coses com aquestes?
A mi em fan una mica de por, perquè no saps ben bé què s'amaga darrere de tot això, no saps ben bé quan estudiem, se ens sembla tot potser molt maco o que és molt possible fer moltes coses i canviar les coses, i segurament estic segura que quan arribes a dins és tot tan diferent i deu haver tantes coses brutes que a mi em fa por, de veritat, sí, sí.
Sí, sí, tot forma part d'un teixit que olora una mica o que ja es veu que és una mica corrupte. Molts cops, diverses sentències, el mateix acusat ho ha vist abans pels mitjans que perquè els jutges l'hagin informat a ell, no? És això que deia l'Anna, una cosa que fa una mica de por, que nosaltres que encara no hem entrat del tot en aquesta xarxa, però que ja ens fa una mica de respecte.
I que també penso que